L'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ha fet públic un informe que parla sobre les relacions veïnals, com ens relacionem els nostres veïns i veïnes. La conclusió, o algunes de les conclusions d'aquest informe, són que la convivència a l'àrea metropolitana de Barcelona té alguns punts de conflicte, que no sé si l'expressió és que s'enquisten o que empitjoren. La realitat, dades en mà, veient l'evolució de les enquestes, és que van a més des del 2020. De fet, un 16% dels ciutadans assegura haver tingut algun problema de convivència amb un veí o amb una veïna d'escala durant l'any 2022. L'anterior enquesta parlava d'un 10. Per tant, hi ha hagut un increment d'aquesta xifra en només 3 anys. Quan grates una mica les dades, la mateixa enquesta fa aflorar, per exemple, que el soroll i la brutícia són els principals focus de problemes entre els veïns, que hi ha també problemes derivats, per exemple, de les ocupacions de pisos. Aquestes són algunes qüestions que tenen una certa tendència a aparèixer de manera cíclica als mitjans de comunicació, i que aquesta enquesta aconsegueix també de reflectir o d'evidenciar. Avui teníem ganes de parlar-ne. Per fer-nos acompanya la Marta Murrià, que és la cap de l'àrea de convivència i seguretat urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Senyora Murrià, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'ha sorprès alguna cosa o li va sorprendre alguna cosa a mesura que anàveu veient i analitzant els resultats d'aquesta enquesta, d'aquesta nova onada de l'enquesta?
Doncs la veritat és que no. Tot i que, com bé dius, en aquesta onada hem vist una certa, no, un cert increment de la proporció de persones que ens diuen que han patit un conflicte en la seva convivència durant l'any anterior, sí que és veritat que, clar, les dades de 2020 s'han d'agafar en un context de pandèmia i en què l'ús dels espais públics doncs va ser molt menor per les restriccions de mobilitat i en la sociabilitat. Aleshores, hem de tenir en compte que d'aquests conflictes que nosaltres detectem, sí que n'hi ha una part important que són dins de les escales de veïns o entre les persones que conviuen en una mateixa escala, però també teníem molts conflictes relacionats amb l'ús dels espais públics que en aquest cas s'han recuperat després de recuperar doncs l'ús d'aquests espais i la sociabilitat en aquests espais.
En general, podem dir que tenim una bona convivència a l'àrea metropolitana?
Sí, jo podria afirmar que sí, perquè estem parlant d'un 16% de població que diu que ha patit algun tipus de situació, però al final doncs això és una minoria entre la població. I aquí també destacaríem un parell de qüestions. Una és que el conflicte és una qüestió que és inherent en qualsevol societat, perquè tots tenim necessitats diferents, formes de viure, costums diferents. Per tant, sempre és probable que apareguin algunes contradiccions o conflictes. I nosaltres creiem que el conflicte en si mateix, de fet, té una part transformadora, perquè, com podeu veure en l'informe, la majoria de conflictes es resolen entre les mateixes persones, entre els mateixos veïns, i això fa que, al final, doncs, a partir d'un conflicte es pugui inclús reconèixer l'altre si aquest conflicte doncs no es resol d'una forma pacífica.
A l'enquesta, quan vosaltres pregunteu als ciutadans i els traslladeu aquest qüestionari, quan estem parlant d'aquests problemes de l'entorn veïnal, estem parlant bàsicament, o esteu preguntant bàsicament problemes dins del que són les pròpies escales de veïns, les pròpies comunitats? S'inclou també el que és la convivència en l'espai públic al carrer, per exemple?
Mira, nosaltres en aquesta enquesta preguntem bàsicament per la conflictivitat en escales de veïns. El que passa és que les persones, quan responen, normalment també ens responen per problemes que passen a l'espai públic, perquè clar, no sempre, per part d'una persona que contesta, és fàcil discernir entre una qüestió i l'altra. Un exemple seria, per exemple, si hi ha sorolls a l'espai públic, en la proximitat d'on es viu, moltes vegades també es recullen, encara que estiguem preguntant per el seu edifici o l'escala de veïns.
Clar. No, preguntava el matís aquest, per exemple, perquè repassant les dades de l'estudi, a mi em sorprèn, per exemple, que hi aparegui la brutícia. Em sorprèn relativament, però que hi aparegui el concepte de la brutícia, no? Perquè Ara, per exemple, que estem clarament en una situació de precampanya electoral, hi ha bastant debat de si vivim en pobles i ciutats que els carrers estan més o menys nets. En el cas de Barcelona, doncs és evident, perquè en les enquestes que fa l'Ajuntament sobre la pròpia ciutat, els veïns denuncien, no? Hi ha aquesta percepció de que és una ciutat bruta, i avui ha sortit aquesta enquesta de l'OCU que diu que és la sisena ciutat més bruta d'Espanya. Però, clar, aquí l'informe esteu preguntant per aquesta convivència d'escala, pràcticament. I apareix també la qüestió de la brutícia.
Sí, aquí, si us fixeu, apareix la qüestió de la brutícia i també en la mateixa categoria hi ha la manca de cura per part de la resta de veïns dels espais compartits. Sí que és veritat que aquí, per exemple, es recullen coses com, per exemple, doncs el fet que els ascensors estiguin bruts o l'escala, o a vegades fins i tot, no?, cada un d'un balcó a un altre, doncs puguin caure doncs algun tipus de residu, etc. O sigui que sí que és veritat que sempre tenim més al cap aquesta, no?, aquesta crítica que hi ha cap a la brutícia en els espais públics, però en les escales de veïns també ens trobem que les persones a vegades ho relaten com un conflicte, perquè és una manera de percebre que la resta dels veïns no s'estan ocupant, no?, o no tenen cura d'aquests espais compartits.
Ens estem tornant més laxes amb la brutícia, o és que ens despreocupem més d'aquests espais comuns de la nostra vida?
No, a veure, aquí no sabria massa a què respondre, perquè a partir de les dades de l'enquesta no mesurem aquesta tolerabilitat, sí, o tolerància cap a això, però potser m'atreviria a afirmar que el tema de la brutícia també és un tema en què és molt diferent en funció dels segments de població a qui preguntes, per exemple, o dels barris, no? Al final, el tema dels espais bruts o nets acaba sent també un valor social. Depèn de quins barris, per exemple, doncs trobaran que un cert nivell, no?, de brutícia és una cosa normal i comuna, perquè el viure, vulguis que no, s'embruta, i en altres hi haurà més tolerància cap a aquestes qüestions. De la mateixa manera també, doncs, que per part de diferents segments de població. Aleshores, no sé si ens estem tornant més laxes o més crítics, però sí que, com tot, la visió sobre la brutícia segurament és molt diferent en funció, doncs, del teu perfil, del barri on vius, etc.
El que segurament potser és una mica més transversal és la qüestió dels sorolls, no? És a dir, en el sentit que cada vegada amb els anys ens hem anat fent més sensibles a aquesta qüestió, i en la convivència veïnal i de l'escala segurament el soroll apareix clarament com un dels factors potser més transversals arreu, no?, com a font de problemes de veïns.
Sí, aquí el soroll és un problema. Tu ens parlaves de soroll, de problemes enquistats, o jo potser podria dir un problema recurrent, tant aquesta enquesta com l'enquesta de victimització en què treballem, que també es pregunten conflictes, com si s'analitzen els diferents registres, doncs, per exemple, de l'Ajuntament de Barcelona, sobre trucades de la població per queixes, etc. El soroll sempre apareix com un dels principals problemes i que és recurrent any rere any.
Uh-huh. Hi ha una... Anem repassant alguns dels elements que podem trobar en l'estudi, que puguin tenir, per exemple, relació amb qüestions que surten en l'actualitat i en el debat polític tot sovint. Veig que una de les dades que reflecteix és què passa amb els conflictes derivats de les ocupacions, no? I parleu, apareix aquesta xifra que passa del 2,8% del gener de fa 3 anys, al 6,2% que estem ara. Estem parlant pràcticament, per tant, de triplicar en 3 anys aquesta realitat.
Sí, el tema de les ocupacions és un tema molt complex, perquè d'ocupacions n'hi ha de molts tipus diferents, no? És molt diferent una ocupació per part d'una família vulnerable que no crea problemes a l'escala i que la convivència és bona, a una ocupació, per exemple, doncs, amb usos il·lícits, com poden ser, doncs, plantacions de marihuana, etc. Tot i que la majoria d'ocupacions són no problemàtiques, sí que és veritat que en determinats barris, doncs, això està, detectem que sempre apareix aquestes ocupacions com un problema en la convivència.
A l'enquesta vosaltres sou, és a dir, hi ha prou elements com per discernir de quin tipus d'ocupació estem parlant a l'hora de traslladar les preguntes?
No, malauradament no. Clar. No. Això, segurament una anàlisi de les ocupacions requeriria d'un estudi específic, perquè com comentava, hi ha molts tipus d'ocupacions diferents. Des de la nostra enquesta pot ser que estiguem recollint tant conflictes, ocupacions, però que al final són els mateixos que poden ser del soroll o la brutícia, però que en aquest cas se sap que és per, no, per persones d'un pis ocupat, però que al final no és una convivència o un conflicte que no difereix dels altres, o també ens podem estar trobant que siguin doncs, conflictes més greus amb ocupacions més relacionades amb actes més doncs, il·lícits. Però, malauradament, no podem discernir de què estem parlant.
Potser segurament sí que hi ha més una qüestió més personal, que no és tant segurament una percepció com una realitat viscuda, que és el capítol de les discriminacions, no? Que vosaltres també reflectiu a l'enquesta. Em sorprèn molt, per exemple, que hi aparegui encara la qüestió de la discriminació per ser dona. Ho dic que em sorprèn molt, no perquè no sàpiga quin món visc, sinó perquè segurament quan fas una enquesta d'aquestes característiques, si t'apareix una resposta com aquesta, que és que existeix encara aquesta discriminació, segurament és perquè acaba sent un reflex bastant de base de la societat que som.
Sí, exactament. De fet, el fet que aparegui la discriminació pel sol fet de ser dona ens està mostrant que és un tema que encara hi ha molta feina per fer i que el sol fet de ser dona doncs, és un motiu pel qual a vegades es pot rebre un tracte diferent, comentaris o fins i tot doncs, agressions. Sí.
Passa que, ho dic perquè recordo que quan ara la primera resposta que em feia deia home, hem de tenir en compte que venim que ho estem comparant amb 2020, no? Que és el moment en qual estàvem amb tot el que va implicar la pandèmia, però clar, l'increment que hi ha de casos, no? De denunciar el motiu de discriminació el fet de ser dona és pràcticament el doble, si no el doble, no? Arribant al 15%, que és un augment molt substancial. Potser també hi ha més sensibilitat social en relació amb aquesta qüestió.
Sí, bueno, aquí hem de tenir en compte també que en aquesta enquesta els índexs de discriminació es van afinant any rere any, perquè es va veure que era un aspecte molt important al qual incidir. Aleshores, respecte a l'edició anterior, una cosa que ha canviat és que abans es preguntava només per la discriminació al barri, perquè és una enquesta que com hem dit, doncs, tracta sobretot la convivència al barri, però aquest any es va ampliar a qualsevol discriminació. Aleshores, aquest increment, en aquests casos, també pot ser pel fet que ja no estem limitant aquestes relacions discriminatòries a l'entorn del barri, sinó que en un àmbit més gran.
No sé si en relació amb el fenomen de la gentrificació, el fet que, per exemple, que Barcelona porti uns quants anys expulsant població, no?, per qüestions habitacionals, etc, que estan sortint de la pròpia ciutat i que estan tendint a viure en d'altres poblacions a l'entorn de l'àrea metropolitana, està generant, és a dir, això, que hi hagi aquesta expansió de població cap a pobles de l'entorn de Barcelona i ciutats, fa que les dificultats convivencials d'aquests entorns també creixin, justament per aquesta pressió i per aquest augment de la població?
Home, el que sí que és cert és que com més densitat de població hi ha, més relacions socials hi ha, etcètera, doncs hi ha més conflictivitat, més relacions, més conflictivitat sempre. De fet, veiem, no, que una variable explicativa d'aquestes, tant de les discriminacions com de la conflictivitat sempre és la grandària poblacional. Per tant, més que el fet que s'estigui expulsant població cap a fora o no, és que en aquells barris o entorns més densos doncs sempre hi hauran més relacions de tots els tipus i també de discriminatòries. També pel fet que en un entorn més gran hi ha més dificultats per conèixer les altres persones, per reconèixer-los com a veí, i és més probable que es donin aquestes relacions més negatives.
I una darrera qüestió per entendre també. No, clar, no sé en quin període, diguem-ne, heu fet el recull de les dades, no? d'aquesta enquesta per després treballar-les, però venim en qualsevol cas d'una situació des de ja fa un any i escaig, des d'un punt de vista econòmic i social, que és la que és, no? Perquè ja no estàvem bé i perquè va venir tota la derivada vinculada amb la crisi ucraïna de la situació econòmica i social. Influeix també això en les respostes i en la situació que la gent viu a casa seva a l'hora de respondre preguntes, algunes de les preguntes que heu plantejat en l'enquesta? Creus que hi té a veure, també?
Sí, perquè les desigualtats socials no es manifesten només en desigualtats econòmiques, sinó que moltes vegades també doncs encaixen o convergeixen amb altres tipus de desigualtats, en tot el que seria posar l'accés als drets o les discriminacions mateixes que són majors entre la població racialitzada o que ha nascut en un altre país, per exemple, i que moltes vegades també coincideix amb persones doncs, que tenen condicions econòmiques menys afavorides. Per tant, sí que hi ha una relació entre la desigualtat econòmica que es trasllada també en desigualtats en funció d'aquests eixos de discriminació o de conflictivitat.
La Marta Murrià és la cap de l'àrea de convivència i seguretat urbana de l'IRMB. Un plaer, gràcies per acompanyar-nos avui al Matí Radio Estel.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé amb la Marta Murrià. Hem arribat al punt de les 9 del matí. Ara en seguirem parlant, de convivència, de com estem i de quines són les dificultats. Parlarem d'aquest edifici de Barcelona que ahir us explicava en aquest cas com un cabàs d'aquest edifici que amb una escletxa legal i per ordre d'un jutge ha aconseguit no una llicència de pis turístic, no, 120 llicències de cop, un bloc convertit en un niu d'apartaments turístics. Ara en parlarem. Fem una pausa per la publicitat i en tornar seran ja amb nosaltres l'Ivan Guera, periodista de l'Independiente, el Josep Maria Martí Rigau, periodista parlamentari, i en Joan Serra, que també és periodista i redactor en cap del Nació Digital. Ara tornem.
Ràdio Estel.